Canvi d'ordre, Marc Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Canvi d'ordre perquè el Sindreu no ha arribat encara.
Bé, no passa res.
L'esperem, eh?
I tant.
No hi ha cap problema, algun imprevist deu haver tingut, seguríssim.
Exacte.
No és molt puntual. I com sempre tenim tot molt ben preparat.
Exacte.
I tenim preparades les cròniques d'en Casanovas.
Les cròniques d'en Casanovas que pinten, que seran l'última de la temporada i qui sap.
I qui sap?
Ho deixem aquí.
Ostres.
Ja veurem què passa.
Podríem fer unes cròniques d'en Casanovas?
D'en Casanovas. Jo crec que encara he de viure moltes coses.
En Marc Casanovas surt de casa seva i agafa el tren.
Això estaria molt bé.
Sí,
marxem
no?
cap a Marcles el 1989, però d'avui no farem això, sinó farem un personatge un pèl més important. Com bé sabràs, avui parlarem de Mandela, que malauradament l'hem escollit com aquest protagonista d'aquestes cròniques d'avui pel seu delicat estat de salut, d'aquestes notícies que ens arriben les últimes setmanes, doncs a forma de fer-li un petit homenatge esquifit. La seva figura no es pot desglosar en 5, 10 minuts, 20 de ràdio, és
no,
impossible.
Sí senyor,
impossible. Preneu la bona voluntat i descobrirem una mica qui és en Mandela, què havia fet abans de ser president de Sud-àfrica.
Doncs, endavant, no?
Ho anem a descobrir?
Vinga.
Doncs vinga, cap al 1918 a Sud-àfrica. I una vegada a Sud-àfrica, allà hi trobem Rolihlahla Mandela, que neix un 18 de juliol del 1918 a la població sud-africana de Umtata. Descendent d'una família benestant de la seva ètnia, el pare de Mandela ostenta importants càrrecs polítics com a membre del Consell Privat del Rei. Tot i aquest estatus social, Mandela és el primer dels seus 13 germans, de 3 mares diferents, en poder anar a l'escola.
Caram.
Allà, sí, sí, déu-n'hi-do. O sigui, tot i ser família de sang reial...
Sí, sí, sí.
Doncs ja veus com anaven les coses.
Ostres.
A l'escola, la seva mestra decideix batejar-lo amb el nom anglès de Nelson. Això es veu que era un fet molt comú en aquells temps a Sud-àfrica i, per tant, des d'ara endavant es coneix com a Nelson Mandela. A l'edat de 9 anys, Mandela perd el seu pare víctima de la tuberculosi i un tutor es fa càrrec de la seva educació amb l'objectiu que hereti el lloc dins el Consell Reial que ocupava el seu pare, una cosa que Mandela es negarà a fer al cap dels anys. Durant el seu temps d'estudi destaca per la seva perícia en la boxa i en les curses atlètiques també, una persona físicament molt ben dotada i que li encantava doncs practicar esports, i és allà on pren contacte també amb les idees pacifistes d'un altre dels grans noms d'aquest segle XX, Mahatma Gandhi. Fem un salt en el temps ja i estem situats al 1944, on Mandela comença a prendre partit per les causes polítiques a favor de la raça negra, després d'un fort enduriment de les mesures contra els negres per part del govern del país. Mandela entra a formar part del Congrés Nacional d'Àfrica i funda la Lliga de la Joventut de la ANC, d'aquest partit, d'aquest Congrés Nacional d'Àfrica. L'ANC gira entorn a una ideologia orientada al socialisme africà, nacionalista, antiracista i antiimperialista. La formació juvenil incita a les accions de massa per tal de lluitar contra el domini polític de la minoria blanca i la segregació racial. A les eleccions generals del 1948 va obtenir el poder del país el Partit Nacional, en aquell moment un partit exclusivament afrikaner, i aquest partit va institucionalitzar la segregació racial amb la posada en escena d'una novetat política, una malaurada novetat política, sota el nom de apartheid. O sigui, ja el tenim aquí tot plegat situat, on la connexió territorial, la nacionalitat i l'estatut social depenien de la condició racial de l'individu, desafavorint àmpliament la població negra i prohibint els matrimonis mixtos, entre altres mesures. El 1952, Mandela va ser escollit el president de l'ANSC de Transvaal i vicepresident nacional. Porta amb l'ANC la campanya de desafiament que predica la desobediència civil contra les lleis considerades injustes, una de les pràctiques que va prendre de Gandhi, que culmina amb una manifestació el 6 d'abril del 1952. D'aquesta manifestació, dels 10.000 assistents que hi havia, fins a 8.500 van ser detinguts.
Però ni cabrien.
Això, les presons d'aquella època, incloent-hi, com no podia ser d'una altra manera, el propi Mandela. Arrel arrel d'aquests incidents, el govern endureix encara més la llei, autoritzant el poder a suspendre les llibertats individuals, a proclamar l'estat d'urgència i governar per decrets. Mandela és condemnat a 9 mesos de presó en pròrroga, se li prohibeix tota reunió i és col·locat sota arrest domiciliari a casa seva a Johannesburg, on aprofita per organitzar la ANC en cèl·lules clandestines. Aquesta campanya de resistència passiva, sense violència, finalitza el 1953, permet que aquest partit polític de Mandela guanyi credibilitat, passant de 7.000 associats a fins a 100.000.
Caram!
O sigui que la...
Tot un èxit.
Tot un èxit, les mesures que havia pres Mandela. El 1955, en acabar les condemnes, va reaparèixer en públic i va tenir lloc al Congrés del Poble, on Mandela impulsa l'adopció de la Carta de la Llibertat, que porta les bases fonamentals del moviment anti-apartheid, proposant l'aspiració d'un estat multiracial, igualitari i democràtic, una reforma agrària i una política de justícia social en el repartiment de la riquesa. Però, de nou, mentre es dediquen a la resistència pacífica, Nelson Mandela i 156 persones més són arrestades el 5 de desembre del 1956, acusats d'alta traïció. Finalment, però, es veuen obligats a deixar-los en llibertat després d'un llarg procés i la manca, naturalment, de proves. De 1952 a 1959, una nova mena d'activistes negres, coneguts sota el nom d'africanistes, van enterbolir les activitats del partit polític de Mandela, demanant una acció més dràstica contra la política del govern. Aquest fet, amb la repressió del govern, començarien a posar les bases pel fracàs d'aquesta no violència que Mandela predicava, embolicant-lo i portant-lo cap a la lluita armada. L'enduriment del règim racista va culminar el 1956 amb la decisió del govern de crear 7 reserves, territoris marginals en els quals es confinaria la majoria negra. Un fet dels culminants, però, va ser la massacre de Shapperville el 1960. Durant una manifestació, 60 policies van disparar sense prèvia provocació a una multitud d'unes 5.000 persones, havent-hi 69 morts, entre ells 8 dones i 10 nens, i com a mínim 180 ferits. La majoria de les ferides de bala van ser fetes a l'esquena sobre una multitud enfugida i, per tant, no armada.
Caram.
Aquest fet i les protestes que va generar va ser aprofitat pel govern per declarar l'estat d'urgència i prohibir l'ANC, empresonant o condemnant a arrest domiciliari tots els seus líders. Tot plegat va desil·lusionar i tocar d'allò més a Mandela, que es va veure determinat a organitzar un grup paramilitar per lluitar contra l'apartheid i l'opressió amb més força, abandonant l'estratègia no violenta que havia predicat fins aleshores. Així, el 1961 va fundar el partit conegut com a MK, una xarxa que promulgava l'acció armada. Va escriure i signar un pla per passar gradualment a la lluita armada, va coordinar campanyes de sabotatge contra objectius militars i governamentals, va preparar també plans per a una possible guerrilla si amb els sabotatges no n'hi hagués prou per posar fi a l'apartheid, entre altres accions. Mandela sentia el pas de la lluita, a la lluita armada com l'últim recurs. L'augment de la repressió, les violències policíaques i de l'Estat l'havien convençut que anys de lluita no violenta contra l'apartheid no havien portat de cap sortida. Tot i així, Mandela va afavorir el sabotatge que no comportés, en paraules que podem treure d'ell mateix, cap pèrdua de vides humanes i afavorís les millors oportunitats de les relacions interracials.
Llavors això per ell seria pràcticament un fracàs, haver de tirar enrere i lluitar, però clar, quan et copegen tants cops hi haurà un punt que dius, ostres, ja estic fart.
Ell tenia molt clar que havia de lluitar per una sèrie de drets i que, bé, s'havia d'arribar fins al final en aquest cas. Però ben aviat totes aquestes accions li portarien greus problemes al líder sud-africà, i és que el 5 d'agost del 1962 va ser detingut per la policia, gràcies a la CIA, quan Mandela fugia disfressat de xofer. Va ser considerat un terrorista i comunista en aquell context de guerra freda, on l'apartheid volgué presentar-se també com una defensa contra el comunisme, d'aquí la inestimable ajuda dels Estats Units per culpar-lo i capturar-lo. I a partir d'aquest moment s'obre el conegut com a procés de Rivonia, on Mandela i els seus companys de partit són acusats de no només 4 sabotatges, traïció, sinó també de relacions amb el Partit Comunista de Sud-àfrica i de maquinar una invasió estrangera del país, que va ser desmentida més tard per Mandela. Com us podeu imaginar, el judici va ser de tot menys just, i tan sols la pressió internacional va impedir que Mandela acabés a la forca amb la pena de mort. Per contra, va ser condemnat a cadena perpètua, i abans de conèixer Mandela, abans de conèixer la condemna, Mandela va pronunciar les següents paraules. Diu: "Durant tota la meva vida m'he dedicat a aquesta lluita del poble africà. He batallat contra la dominació blanca i he batallat contra la dominació negra. He buscat l'ideal d'una societat lliure i democràtica on totes les persones visquin juntes en harmonia i en igualtat d'oportunitats. És un ideal que espero poder viure per veure'l realitzat, però si és necessari, és un ideal pel qual estic preparat per morir." Nelson Mandela va ser empresonat a l'illa de presó de Robben Island, on passarà 18 dels seus 27 anys de presó, que es diu molt ràpid, 27 anys de presó, però són moltíssims.
Molts anys.
Sí, mentre és allà, la seva reputació creix i es fa conegut de manera internacional com el més important dirigent negre de Sud-àfrica. A l'illa, ell i altres presoners han d'efectuar treballs forçats en una pedrera de calç en unes condicions molt precàries. En el cas de Mandela, amb més raó, ja que els presos polítics són els presos de categoria D, és a dir, els pitjors.
Caram.
Els pitjors presos que hi havia en aquella presó. Tenien dret a rebre una carta i una visita cada 6 mesos. I, naturalment, la carta i la visita eren convingudes pels els amos de la presó, que censuraven el que fes falta. Malgrat aquestes condicions, és un temps clau per la vida de Nelson Mandela i també ho serà pel futur del país i la història de la humanitat, ja que lluny de deixar-se devorar per la desesperació, la rancúnia o l'odi, Mandela intercanvia els seus coneixements en el que esdevindria la Universitat Mandela, el que es coneix com la Universitat Mandela en aquella presó, parlant tant de política com de Shakespeare. Aprofita també aquests anys per assabentar-se de la història dels afrikaners i la seva llengua, l'afrikaans, per tal de comprendre sobre la seva mentalitat i d'establir un verdader diàleg amb ells, desafiant el punt de vista de la ANC, el que havia estat el seu partit polític. Ell mateix va considerar i declarar que l'afrikaner és un africà igual que qualsevol dels seus companys presoners negres, considerant que en un altre lloc i en altres circumstàncies ell mateix podria haver tingut la mateixa visió sobre l'apartheid. Per tant, aquí un examen de consciència digne d'admirar de Nelson Mandela.
Totalment.
Aquesta conversió dels afrikaners li dona l'esperit de reconciliació necessària per les futures negociacions. Al març del 1982, Mandela va ser transferit en companyia dels principals dirigents a la presó de Portsmouth, als afores del Cap, de la ciutat del Cap. Es considera que per tal de poder mantenir un contacte directe entre el govern i els dissidents, allà li ofereixen la llibertat a canvi de renunciar a la lluita armada, però Mandela s'hi nega i utilitza la seva filla de 14 anys per pronunciar també un nou discurs, que són aquestes paraules. Diu: quina llibertat m'ofereixen mentre l'organització del poble segueix estant prohibida? Només els homes lliures poden negociar. Un pres no pot fer contractes. Va ser, finalment, parcialment alliberat el 7 de desembre de 1988 i posat en residència vigilada.
Aquesta música em sona vella, eh?
Sí, això ja comença a pintar millor. Fins ara hem tingut músiques un pèl tenses, dramàtiques, i és que són infinites les mostres de suport a Mandela que arriben d'arreu del món, com per exemple un concert a Wembley retransmès per més de 600 milions d'espectadors a 67 països diferents. El 1989, Sud-àfrica arriba a un punt decisiu quan vota el president en aquells moments i un veritable os dur enmig de l'apartheid, pateix una embòlia cerebral i és reemplaçat com a president per Frederick William de Klerk, un fet vital perquè el 2 de febrer del 1990, de Klerk promulgà l'aixecament de la prohibició de l'ANC i d'altres organitzacions anti-apartheid i anunciar finalment l'alliberament immediat i sense condició de Nelson Mandela, sent alliberat l'11 de febrer de 1990, un esdeveniment que va ser també retransmès en directe al món sencer.
I que fa molt poc d'ell.
Exacte.
Sí, d'aquest sí que en fa poc de debò.
Aquest fa molt poc i a vegades sembla que aquestes coses queden tan lluny que no en som conscients. Mandela, lluny del que es podia pensar, va demanar al poble que no tingués set de venjança i, literalment, que llancés les armes al mar. El 1991 va ser escollit Nelson Mandela com a líder del seu partit, l'ANC, per portar aquest partit a les negociacions sobre el desmantellament definitiu de l'apartheid a Sud-àfrica entre 1990 i 1994. No sense complicacions, no va ser un procés ni molt menys senzill, però els avenços de Mandela i del president de Klerk van ser reconeguts mundialment, rebent conjuntament el Premi Nobel de la Pau el 1993 pel seu treball per la fi pacífica del règim de l'apartheid i per posar els fonaments per una nova Sud-àfrica democràtica. I aquesta democràcia es va consolidar quan, de resultes de les primeres eleccions generals multiracials el 27 d'abril del 1994, Nelson Mandela, també conegut com a Madiba, les guanyava amb una ampla majoria de vots, el 62,6%, sent escollit president de Sud-àfrica. D'aquesta manera, Mandela va presidir el primer govern no racial del país, en aquest cas un govern d'unitat nacional entre l'ANC, el Partit Nacional, i el Partit Zulu, que tots tres tenien tendència molt diferenciada, però van estar units per intentar tancar aquesta maleïda ferida de l'apartheid. Des d'aquell dia, la data del 27 d'abril és declarada el dia de la festa de Sud-àfrica, ni més ni menys que el dia de la llibertat.
Doncs un dia per recordar i un dia per seguir tancant aquesta ferida de l'apartheid.
Sí, que encara hi ha molta feina per fer, però com a mínim l'exemple d'aquestes persones que van participar en aquest procés de normalització de la democràcia a Sud-àfrica, doncs segueixi ben viu.
Doncs avui recordem la figura de Mandela, que malgrat que ara es troba ja pràcticament a la seva recta final de la vida, recordem que es troba en estat crític, que ara mateix té respiració artificial i depèn de la seva família si li continuen donant aquesta assistència respiratòria o no. Per tant, ara que encara segueix viu, li donarà l'homenatge, l'humil homenatge des del nostre...
El nostre petit homenatge des d'aquí tan lluny, però bé.
Però vaja, reconegut i recordat per sempre. Una peça clau a l'història de la humanitat. Casanovas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Tornem en un moment.